Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Ja hi som, ja és divendres. Bé, fa una estona que és divendres, portem unes quantes hores de divendres, però nosaltres no ens cansem aquí d'animar a tothom perquè ja és divendres i perquè ve el cap de setmana i perquè, miri, alguna il·lusió hem de tenir. No hem de desesperar, hem de mantenir la calma i, sens dubte, poder estar a prop dels nostres animals, això ens dona moltíssima satisfacció. Perquè, a més, ja saben allò que diuen, que són bons amics i ens encanten en aquest programa. En aquestes converses veterinàries que fem amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. I ja saben que cada setmana parlem amb un veterinari i parlem i aprenem moltíssim. Tenim recomanacions, tenim experiències, tenim molts animals i moltes coses que comentar. Avui anem a saludar el nostre, com jo dic, el nostre veterinari de capçalera. Anem a saludar amb en Xavier Bernils del Centre Veterinari Girona. Xavier, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, Lluís.
Jo dic el nostre veterinari de capçalera perquè parlem de tantes coses amb tu sovint en el programa que és una sort poder disposar doncs, d'aquests minuts que ens dediques.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, primer tot anem a saludar en Xavier Bernils des del Centre Veterinari Girona, que el nom no enganya i diu que està a Girona, veritat?
Ah, exacte, estem a Girona. Com diu el nom, estem al carrer Emili Graït, aquí al centre de Girona, davant de la biblioteca Rahola, amb aquest tema de carrer Balmes, i aquí t'hi podeu trobar doncs, tots els dies de la setmana.
Molt bé, doncs situat això, ja sabem on trobem en Xavier Bernils. Xavier, tenim el fred aquí, ja ha arribat el fred. Aquesta és una realitat. Com ho porten els animals, en general, allò del canvi de temps? Allò de que vingui el fred, comporta canvis?
Sí que comporta. En general, jo diria que els animals ho porten pillor que nosaltres, com a mínim que jo, perquè el fred no m'acaba de començar, hi ha gent que sí, Jo sóc més d'estiu i primavera. Però diria que els animals ho porten millor, així, en norma general, el fred que la calor, Clar, quan parlem d'animals és un tema molt ampli, clar, animals entre des del gos que tenim al pis, o a casa, o al gat, o els ocells que estan a l'aire lliure, o els gats que són gats d'exterior, vull dir que és un tema molt ampli, no? Però així, en norma general, jo diria que els animals suporten millor el fred que la calor.
Molt bé, vaig a fer-te una pregunta, perquè hi ha moltes persones que ens hem trobat amb consultes que ens fan en el programa, ens parlen, en el cas concret, de gossos, i de gossos que viuen fora de casa, que tenen la seva caseta fora a la terrassa, en el jardí. Molts propietaris ens demanen si els gossos estan preparats, si no fan pena, si hem de tenir pena, si els hem de deixar entrar a casa o si ja estan bé fora en aquestes condicions de tenir una caseta preparada, evidentment, per poder estar a fora al pati o a la terrassa o al jardí.
Clar, aquí entraria també dins del món del gos, que és aquest món tan ampli que hi ha gossos de pèl llarg, de pèl curt, i no és el mateix un chihuahua o un galgo que un mastí dels Pirineus. Per tant, varia molt el tipus de raça. Com a norma general, també diríem, si tenim una caseta ben habilitada amb un gos de pèl llarg o de pèl que tingui un pèl doncs, maco, que el protegeixi bé, i sobretot tenim aquest pèl ben cuidat, que és molt important això, cuidar del pèl, és a dir, raspallar-lo, treure-li el pèl mort de la canvi de muda que fan de muda d'estiu a muda d'hivern, que l'han fet ara a la tardor. Si nosaltres ajudem el nostre gos a que aquesta muda la faci bé, li sortirà un pèl que el protegirà bé de cara a l'hivern.
Clar.
Sobretot, no el pèl que nosaltres veiem, sinó el pèl que hi ha per sota del pèl que nosaltres veiem, que és la capa que ell els protegeix sobretot del fred i de la calor. Llavors això ho canvien a cada temporada, a cada primavera i a cada tardor ho canvien.
Anem a parlar de... Sí, digues.
No, que és molt important això, sobretot el raspallat diari del cos per mantenir el pèl en condicions perquè després tingui doncs, capacitat d'aguantar el fred, inclús capacitat de suportar la calor en èpoques d'estiu.
Molt bé, en quant al fred, cal canviar... Ja sé que parlem sempre en general, i parlant en general és molt complicat respondre, però ja ens posaràs tu les particularitats. Cal canviar les alimentacions? S'han de donar més calories, potser, perquè arriba el fred?
Ells mateixos ja ho fan. Normalment la gent ho nota molt més a l'estiu. A l'estiu la gent ens ve molt de l'activitat i ens diu, escolta, és que l'animal... O sigui, noto que menja menys. Bé, doncs, realment sí que és així. Mengen menys o mengen més a l'hivern perquè, evidentment, aguantar el metabolisme, perquè aguantar la temperatura corporal, el metabolisme augmenta, d'acord? Llavors fan que necessitin més aport energètic, més aport calòric. Però, ja et dic, normalment no han de variar el pinso, sinó que ells mateixos varien la ració que mengen.
Molt bé. I per exemple, amb el tema del pèl, em parlaves abans, en el cas dels gossos, imaginem que els gats també, del raspallat com una forma saludable de poder tenir un pèl saludable, no?, i que estigui en condicions. Raspallar,
sí,
no? És el consell.
Sí, raspallar, el consell és raspallar, ja et dic. Sobretot també, el problema que ens trobem moltes vegades és que nosaltres, clar, tenim calefaccions a casa i nosaltres tenim roba, i nosaltres quan sortim al carrer ens posem roba i quan entrem a casa ens la traiem, perquè tenim una temperatura alta dins de casa. El gos això no pot ser. Ell té la capa de pèl que té i no pot posar-se més quan surt al carrer i treure-se'n quan entra a casa. Per tant, aquests trastorns de temperatura ells els causen doncs, problemes, diguem, entre cometes, d'acord? Sobretot del tema de les mudes de pèl. Clar, ells tenen uns contrastos tèrmics molt forts que no se'l poden regular. Llavors, si nosaltres, a més d'això, no l'ajudem a mudar aquest pèl, doncs acaben creixent pèls de mala qualitat, poden sortir inclús poncs en el pèl, en la pell, perquè no estan com si diguéssim, a veure, nosaltres deixem un medi artificial, és a dir, no, si es cafarà a l'exterior, per exemple, això els hi passa menys, perquè tenen temperatures constants i l'organisme va veient, es va adaptant. Però els que tenim a dins de casa, aquests que surten amb la calefacció, doncs tenen aquests problemes.
Una altra pregunta és si a l'hivern, ara que ha passat les calors i que han marxat tots aquests bitxos, els paràsits, cal mantenir el collar antiparasitari? O ja no?
És molt important. La resposta és sí, molt important. Molt important perquè nosaltres no som un lloc amb climes extrems. És a dir, per exemple, les puces, a partir de 15 graus ja estan actives.
Clar.
Quants dies hi ha ara a l'hivern? Que estem avui mateix, diuen que poden pujar les temperatures fins a 20 i escaig de graus al migdia, no? Doncs escolta'm, hi ha molts dies a l'hivern que passem de 15 graus. Per tant, les temperatures permeten que les puces, les paparres, inclús alguns mosquits, puguin estar actius durant dies d'hivern. I és important protegir-los tot l'any perquè ens trobem moltes vegades a la crítica que ens arriben animals amb puces, doncs ja pot ser, és igual, al febrer, al novembre o més que sigui d'hivern.
Abans ens deies que els gossos o els gats no es poden abrigar com nosaltres, però hi ha alguns que surten al carrer, en especial gossos, hi ha una autèntica moda canina que a vegades, pobrets, veiem cada cosa, però això té utilitat? Realment els abriga o és més estètic que no pràctic?
És el que dèiem abans. Evidentment abriga, tot el que posem als animals, això abriga. Hi ha gossos que és més útil, inclús té certa utilitat, és a dir, per exemple, no sé com acordarà el cas d'Express, no? Un crestado chino, aquests gossos que no tenen cabell. Val? Doncs evidentment aquests gossos són molt més sensibles tant al sol com al fred, i aquests els hem d'ajudar amb aquests abriguets. Però no cal ser tan extrem, potser un chihuahua o un galgo que tenen molt poc cabell, val? Doncs és adequat tapar-los i posar-los cobertura, sempre els abriga. Ara, doncs no ho sé, un mastí dels Pirineus que té aquesta capa protectora tan important ja a ell com a individu, amb aquest cabell tan dens que té, seria més un tema estètic, no li fa cap falta tenir-ho. Ara, si li posem, evidentment, doncs, clar, abriga, sí, com tota la roba. Sí.
Ara que fa fred, cal que segueixi banyant el meu gos o m'espero millor la primavera que vingui el bon temps? El puc portar a la perruqueria ara o millor m'espero?
És molt important portar-lo a la perruqueria tant a l'estiu com a l'hivern, d'acord? Però això sí, portar-lo a la perruqueria, o bé si ho fas tu a casa, tenir un bon secador de cabell i no deixar el cabell humit, sobretot el cabell que està més en contacte amb la pell de l'animal, Perquè a l'estiu a vegades tenim aquesta idea, no? De com que fa tanta calor, doncs el mullo i no l'aixugo. Pensem que els gossos amb aquesta capa de pèl tan densa que tenen, que està en contacte amb la pell, que fa com una capa d'aire aïllant tèrmic, tant del fred com de la calor, aquesta capa pot quedar humida, tot i que a nosaltres ens sembli que el gos està sec per fora, per dins encara té humitat. I això és moltes vegades font d'aparició de fongs i de dermatitis. Per tant, és recomanable rentar-lo tant a l'hivern com a l'estiu i és molt recomanable aixugar-lo bé tant a l'hivern com a l'estiu.
Quan anem a esquiar, el gos a vegades menja la neu. Això pot portar algun problema?
No. En principi, que mengi la neu no ha de comportar cap problema. El que sí que ara que treus el tema de la neu és important recalcar que la neu els coixinets dels gossos els pot arribar a cremar. És a dir, si és un gos que no està acostumat a la neu i el portem a la neu 10 minuts, no passa absolutament res. Però si no està acostumat a la neu i el portem a la neu a fer una excursió durant 6 hores, o 2, o 3, doncs hauríem de tenir precaució de protegir-li les potes, perquè la neu del fred pot arribar a cremar aquests coixinets, d'acord? I són gossos que després del dia següent doncs, comencen a anar coixos, es llepen molt les potetes i arriben al veterinari amb tots els coixinets molt envermellits, a vegades amb carn viva, doncs, una cremada per fred.
Bé, abans hem parlat d'alimentació, però ara m'agradaria preguntar sobre aquests suplements nutricionals que estan en el mercat i que diuen que és per millorar les defenses, per, en fi, per portar complements. Això cal donar-ho sempre sota tutela veterinària? Com funciona?
Clar, això és... A veure, això és són suplements que, en principi, si és un gos sa, un gos que té una alimentació equilibrada, d'alta qualitat, tot això no seria necessari, d'acord? Sí que és veritat que el veterinari pot receptar, per exemple, animals molt geriàtrics, animals molt vells, o animals que tenen alguna carència metabòlica per alguna enfermedad, pel que sigui, es poden receptar i van bé. Si nosaltres tenim si nosaltres oferim al nostre animal una correcta alimentació equilibrada, amb pinsos d'alta qualitat, inclús si és una dieta casolana, però també la tenim ben equilibrada, feta per un veterinari amb els aports nutricionals que a ell li corresponen, no té gaire interès aplicar més suplements, perquè si donem més del que necessita, el cos tampoc no ho absorbeix pas. Per tant, si ell ja té el que necessita, no fa falta. Ara, ja et dic, si són gossos que tenen algun problema metabòlic, alguna malaltia, que necessiten algun suport nutricional, doncs és correcte. Però jo em centraria més en el tema d'aplicar una bona alimentació diària en el nostre animal, que no pas de... no preocupats de l'alimentació i dir, mira, escolta, que tinc aquestes pastilletes que són un suplement que veig aquí que em posa per al pelo excel·lente, doncs jo, no, jo preferiria que tingués una bona alimentació i llavors amb això el pelo ja serà.
Bé, pot patir hipotèrmia un gos i en cas de que tinguem un incident, quina és la millor forma de fer-lo entrar en calor?
Val, sí que pot patir hipotèrmia, Sí, evidentment, i sobretot ja et dic, aquests gossos que no estan preparats per temperatures baixes, que no tenen una protecció del cabell suficient. Molts estem acostumats a vegades a veure pel·lícules, o aquests Alaskas Malamute, o aquests huskies que viuen enterrats a la neu, i si estiren allà tota la nit sota la neu i no els hi passa absolutament res. Clar, aquests gossos estan altament preparats, tenen un cabell altament preparat per suportar aquestes temperatures. Però si nosaltres poséssim un galgo en aquelles circumstàncies, segurament tindria un xoc tèrmic i tindria una hipotèrmia, d'acord? Si arriba aquest extrem, que és molt difícil que arribi, però si ens hi trobem, és molt més comú el cop de calor que no pas a la hipotèrmia, en els gossos i els gats. Però si ens hi trobem, el que hem de fer és fer-lo entrar en calor a poc a poc, no fer un canvi molt brusc, és a dir, no posar-lo a la vora del foc molt ràpid, sinó que anar introduint l'escalfor poquet a poquet, sobretot a les zones més distals, les potes, el cap, les orelles, el coll, tot això, doncs donar-li el màxim calor possible i ràpidament portar-lo al veterinari, perquè igual que passa amb el cop de calor, doncs poden patir conseqüències greus d'una hipotèrmia, pot arribar a causa de la mort, evidentment, si no s'actua ràpid.
Potser un bon consell seria, Xavier, recomanar a la gent que vulgui comprar-se un gos o que vulgui tenir un gos a casa, doncs mirar molt bé quina raça de gos és la que decidim portar cap a casa, sobretot per al tema del clima, no? Pensar que ara estem a l'hivern, però que ja fa fred, però que després vindrà l'estiu, no? Que hi ha moltes races de gossos que, el que comentaves, no? Que, degut a la seva condició, doncs després portaran molt malament les temperatures de 30 graus del mes d'agost, no?
Sí, és el que deia abans. Porten pitjor la calor en general, parlem en general. Llavors és molt important això que dius. Sempre ho comentem, no? Crec que alguna vegada ja també ho he parlat, això, Lluís, que abans d'agafar un animal és molt important saber, doncs això, quin tipus de vida portes tu, quin tipus de vida porta aquest animal, quin caràcter té, quines necessitats té, si ha de sortir més hores al dia, si ha de sortir menys hores al dia, si és un animal molt actiu o poc actiu, si perd molt pèl, si no en perd, si s'ha de raspallar, si no s'ha de... Vull dir, són tot un cúmul de coses que també entraria, això que estem parlant avui, d'escolta, aquest animal és un animal que està adaptat a la zona on jo visc a la Cerdanya o jo visc al centre de Girona. Doncs home, és molt diferent. Llavors això també és molt important de tenir en compte.
Hi ha malalties d'hivern, típiques d'hivern?
Són molt més típiques les malalties d'estiu que no per les d'hivern. A l'hivern no ens trobem, així com en estiu et diria, ostres, són molt freqüents les infeccions de pell, són molt freqüents els paràsits, són molt freqüents doncs això, no? Les picades d'insectes pel bosc, les espigues, doncs aquestes, d'hivern ens en trobem poques. Mira, et diria que ens trobem algunes, sobretot en cats, cremades per les calefaccions, perquè s'estiren i es cremen sense donar-se compte de la calefacció. És una que ens trobem una mica sovint, tampoc és una cosa molt considerada. I després una altra cosa que ens hem trobat alguna vegada, que no és molt habitual, però ja que hi som, està bé recordar-ho, són algunes intoxicacions alimentàries, sobretot per la nit de Nadal. Per exemple, els gossos són el raïm més tòxic pels gossos, i doncs hi ha gent que potser doncs, té un gosset i no sabem si donar raïms, i home, un raïm no passa res, però si menja molts raïms, un slou que menja 12 raïms, doncs pot arribar a ser tòxic, val? Pot provocar diarrea, gastroenteritis, o problemes neurològics inclús. I són bàsicament aquestes cosetes, però no és una forma de... No ens podem acostar a trobar, no.
En quant als, al passeig, cal mantenir totes les freqüències i durades del passeig, o ara que és a l'hivern, que surti menys?
No. Cal mantenir-les igual. Inclús et diria que nosaltres, a vegades, segons la raça, recomanem que surti menys a l'estiu, perquè són moments que no, l'animal tampoc està tan actiu. Però a l'hivern estan molt actius, ells són molt feliços, temperatures, i ja ho notem. Nosaltres també, quan traiem el nostre gos, però es corren, juguen, pugen, passen, no estan saltant, i bueno, al contrari, vull dir, traiem-ho tant com sigui necessari, com puguem, o com ell demani, si pot ser.
Molt bé, doncs jo crec que hem donat les pautes bàsiques per tenir un hivern saludable amb els nostres amics els animals, no, Xavier? Penso que hem repassat una mica tot plegat. Sí, hi ha alguna cosa més que vulguis afegir?
Sí, mira, a mi m'agradaria, per exemple, ara que m'han tocat i m'oparia el cap, són els gossos de geriàtric, no gat, gossos de geriàtric, de l'edat avançada, que tenen problemes articulars, d'acord? Artrosis, artritis, totes aquestes patologies, que ara a l'hivern, amb el tema de la humitat i del fred, moltes vegades sí que se'n ressenten més. Llavors, important, si tens un animal d'aquestes característiques, amb aquest tipus de patologies o d'edat avançada, doncs procurar-li sempre, si pot ser, llocs on no siguin gaire humits, terres on no siguin durs, intentar cuidar una miqueta aquestes patologies. I aquí sí que et diria, això que evidentment el veterinari ja t'ho haurà dit segurament, d'afegir un suplement, que és el que dèiem abans, un suplement per protegir aquestes articulacions, perquè és un tema per una enfermetat, d'acord? I és important saber que ara a l'hivern, amb les necessitats i amb els freds, doncs aquestes patologies articulars apreten una miqueta més.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs el nostre temps ha finalitzat. Avui hem parlat de les temperatures baixes, d'aquest fred que ja fa, d'aquest hivern que tenim ja aquí. I ho hem fet amb en Xavier Bernil. Xavier, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens has explicat moltes coses, hem après moltíssim avui i t'emplacem a una nova oportunitat amb aquestes converses veterinàries. Molta salut.
Gràcies, igualment.
Fins aviat. Tornem d'aquí 7 dies amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd en aquestes converses veterinàries. Aquí, a COPE Catalunya i Andorra. Adéu-siau.
Baby, baby, baby.